dia 19 de desembre. Benvinguts a tothom, gràcies per ser avui aquí i començarem donant la informació de l'excusa del senyor Josep Maria, que per raons personals no pot ser avui aquí, per salut. I també excusem a l'alcaldessa, que no pot ser aquí també per motius de salut i que per raons mèdiques li han recomanat fer repòs. Per tant, excusem les dues persones. Comencem a l'ordre del dia amb l'aprovació de les actes de sessions anteriors. La sessió ordinària número 8 del 29 d'octubre, que se us va enviar, no l'heu rebut?
Jo no l'he rebut.
Jo l'he rebut, però eren quasi les 3 i no he pogut. Eren les 2.
Jo acabo d'obrir tots els correus i no el tinc.
Bueno, doncs, si us sembla bé, el deixem pel segon ple. Número 8. Bé, comencem amb el punt número 2, aprovació del calendari de plens ordinaris. Senyora secretària.
Aquí hi havia dues opcions que es van parlar a comissió informativa i s'han deixat reflectides. Evidentment s'ha de triar una de les dues opcions que s'han proposat recollint el que es va discutir en seu de comissió informativa. Hi ha una opció 1, que és el 25 de febrer, el 6 de maig, el 22 de juliol, el 30 de setembre, el 25 de novembre, el 16 de desembre. L'opció 2 és 28 de gener, 25 de març, 22 de juliol, 28 d'octubre, 25 de novembre i 16 de desembre. En dues opcions són 6 plens i la incidència que es pot veure una mica és, hem de tenir en compte que tindrem un d'extraordinari, serà la Constitució, degut a les eleccions, Constitució del consistori.
A mi, si em permeteu, com que veu que hi ha arxius que estan encriptats, vam buscar en els arxius que tenim dels plenaris i vaig enviar a secretaria l'acord del cartipàs del ple de juliol del 2015, en què s'establien 6 plens, perquè el ROM, recordem que inclou 4 plens trimestrals. Per tant, en aquest acord de cartipàs, que no està revocat, inclou 6 plens ordinaris els darrers dilluns de mesos imparells. Sí que és cert que, i aquesta és la que sostenem nosaltres, que el mes de setembre, que seria l'imparell número 9, doncs no té sentit, perquè normalment venim de l'estiu, venim de la festa major i no hi ha temes que estiguin disponibles i això sol passar en l'octubre. I això és el que vam dir. En certa manera hi ha un acord que penso que s'hauria de poder respectar amb el màxim de consens.
Bé, jo crec que, si no recordo malament, el que vam acordar en sessió informativa va ser l'opció 2. Per tant, votem la 2. Estem tots d'acord?
Sí.
Pues,
correcte. És la que s'ajusta. La 2.
El tercer punt. Sí, unanimitat.
Sí.
Passem al punt 3, hisenda, promoció econòmica, comerç i turisme. Comencem amb el 3.1, aprovació del pressupost municipal a l'exercici 2019. Té la paraula el company Òscar.
Hola, bon vespre. Bé, doncs així com a dades més importants del pressupost del 2019, començaré per dir que té un decrement de l'11% respecte a l'import pressupostat en el 2018. El tema del principal ingrés, com bé sabeu, és l'impost de béns immobles, que queda xifrat en 1.620.000 euros. Ja lligant el tema que després vindrà, però que és l'aprovació del tipus de gravamen, el tipus impositiu, no, per aquest impost, doncs comentar que baixa la proposta que aprovarem ara, si tenim els vots suficients, serà del 0,78 al 0,76. Passar d'aquest tipus al 0,76, diguem. Això bàsicament està calculat per esmorteir la pujada que està prevista per l'Estat d'un 3% per el que és la revisió cadastral, de tal manera que al final quedarien els rebuts del contribuent pràcticament com els de l'any passat, amb un 0,3% de diferència. Bé, de fet, aquest decrement de l'11% respecte a l'any anterior bàsicament és perquè no s'han introduït aquest any dos ingressos extraordinaris que es van introduir l'any passat una mica de forma excepcional, que era la plusvàlua de la possible venda del Colón i després la venda d'un terreny municipal. Val? Aquest any les circumstàncies han canviat, podem tenir un finançament d'altres mitjans i a més la situació que es donava l'any passat, que era que si no teníem en compte aquell ingrés, si després es donava, no el podríem utilitzar per fer inversions ni despeses per les nostres polítiques municipals, doncs perquè la llei ho preveu així, que aniria a eixugar endeutament i de més. Ara que la situació d'aquest any ja és diferent, després de la baixa de diversos anys de l'endeutament, s'ha aconseguit reduir fins un import del 60% que acabarem aquest any, del 99,3% que va tancar el 2015, per tenir una referència de l'evolució. Ja estem molt per sota d'aquest 75% que llindar de la llei que diu que després podem tirar del romanent de tresoreria, doncs, per tant, ja no es donen les circumstàncies que van fer que l'any passat triguéssim aquesta opció. És un escenari completament diferent i, per tant, aquest any hem valorat, no necessitàvem, no ens aportava res, tot el contrari, no? Doncs, bé, això d'una banda. Després comentar-vos que els programes d'inversió, bé, abans de passar als programes d'inversió, una dada més que em deixava de comentar-vos. Les despeses de personal, que és una dada que també aquest any puja un 8,2% respecte a l'any anterior, i és una dada prou destacable per comentar-la. Bàsicament és perquè es va preveure en el pressupost l'any passat que hi hauria una pujada aquest any d'un 1% dels salaris, que finalment la llei durant aquest any ha determinat que sigui l'1,75%. Entre aquest una mica el que faltava del pressupost d'aquest any amb el corresponent també augment per l'any que ve, i després també que hem tingut que introduir a capítol 1 l'arquitecte municipal, que fins ara el teníem per capítol 2, diguem, per serveis, ara estava per serveis fins ara, i tenim un projecte de licitar perquè vagi a capítol 1, que vol dir personal de l'Ajuntament, no? Doncs això, això també considerava que era destacable. Doncs ara sí que passaré a comentar-vos les inversions que tenim previstes. D'una banda tenim... no donaré el desglossament del finançament, el comento abans, Tot això de les inversions les hem pensat finançar d'una banda amb unes subvencions de la Diputació, que sumen 175.000 euros, i d'una altra banda amb 105.000 euros que ara per ara tenim pensat de demanar un ajut a la Diputació, que és com un crèdit a interès zero. A mesura com vagi l'any valorarem si ho fem, si el fem efectiu o no. D'acord? Aleshores, integració informàtica, 22.000 euros. Això són, la integració informàtica és tota la millora que hi ha en els edificis municipals dels equips informàtics, que tot i que ja hem anat renovant perquè ens vam trobar, com ja hem explicat més d'una vegada, doncs, sistemes molt envellits i que era necessari fer molta inversió, doncs encara l'any que ve i encara quedarà molt, però bueno, mica en mica, 22.000 euros. De millores de l'OAC tenim pressupostats 2.000 euros que són per acabar de rematar unes petites coses que falten per posar-la a punt, perquè ja pràcticament ja està enllestida. De mobiliari, 7.000 euros. Mobiliari es refereix a la renovació que, en particular, que volem fer de totes les cadires que es fan servir en els actes municipals, que està, com sabeu tots, estan molt malmeses i ja vam tenir algun ensurt aquesta passada festa major, bueno, la d'estiu. Després, per arranjament de via pública hi han pressupostats 30.000 euros, per arranjaments d'edificis 6.000. Després hem obert una partida, però no té la suficient consignació ara mateix, però bueno, és un projecte que ja venim treballant o que volem des de fa temps, que es vol fer, que ja ho havíem citat, que és la connexió de la sortida del pàrquing de la Nacional 2, del pàrquing de les plaques fotovoltaiques, perquè tingui la sortida on tenim ara l'entrada de la vila, no? Per entendre'ns, perquè sigui més fàcil la circulació i més còmode per la gent. Això sí que és, bueno, té els seus inconvenients, perquè no depèn també de la MOPU, sí, de carreteres, i aleshores hem de, bueno, no depèn absolutament de nosaltres. Després tindríem pel mur de la pujada de Sant Pere Bantu pressupostats 35.000 euros. Val? Per les reformes de millora de l'àrea de servei social, 9.000 euros. També a la millora del casal de joves, 10.000 euros. Per les obres de l'escola, obres a l'escola de la Sagrada Família, tenim uns 10.000 euros més pressupostats, que això és per rematar també, evidentment ja sabeu també de la gran inversió que s'ha fet darrerament, i això és, doncs, un tancament, unes branes que hi ha que estan malmeses i que també, doncs, això per acabar de rematar. Després, millores en les màquines de les zones blaves. Sabeu que també estan molt envellides i necessiten ja una reposició urgent, que hi ha 45.000 euros pressupostats. I en quant a la videovigilància, 10.000 euros per també millores. Està acabant d'auditar també una mica, bueno, de veure l'estat general i algunes millores que s'han d'implementar. Després, maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, 3.000. Bueno, això són eines per la brigada municipal, bueno, és un petit import per renovar, perquè tot el que és inventariable ha d'anar per inversió. Hi ha altres coses que... Va, doncs, enllumenat públic, 25.500 euros. També, bueno, ja fa temps que s'està fent renovació a LED, i sobretot també en aquest cas ara el que estem pensant, que és el que arrel dels problemes que ens hem trobat darrerament, que són prou coneguts, aquestes apagades elèctriques que són motivades per quadres elèctrics molt envellits, molt deteriorats, i s'han de reposar. Després, en quant a millores al parc de Camp Muntanyà, 65.000 euros. També és conegut, doncs, per esllavissaments, per l'envelliment d'alguns equipaments de branes, i doncs, també el Tomicus que va fer estralls, doncs cal una inversió encara important, no? Per, que serien aquests 65.000 euros que s'han destinat. Això d'una banda. Després, acabades les inversions, m'agradaria també fer-vos un esment de l'esforç important que hem de fer per pagar, per fer front encara als crèdits que tenim oberts, no? Els bàsics, els crèdits a llarg termini, que bàsicament són dos, ho hem recordat algunes vegades, el de les plaques fotovoltaiques i el del pla de pagament a proveïdors. Aquest any haurem de dedicar 586.867 euros al pagament d'aquests préstecs. D'acord? Vale. I bé, doncs una mica de moment ho deixaria aquí, segur que sortiran mil temes i ja ho anirem veient, o si després al pregs i preguntes també. Bé, perdoneu, que em deixeu una cosa, que no us he dit els percentatges una mica de les diferents àrees, que també seré ràpid, no, prometo no agobiar molt amb números, només diré directament els percentatges, el valor total del pressupost és 4.788.875, a l'àrea d'Hisenda s'emporta un 15,16%, els serveis públics un 14,23%, urbanisme i habitatge 7,52%, cultura un 3,31%, promoció econòmica i termal 2,77%, acció social 4,48%, esports i joventut 1,97%, comunicació i participació ciutadana 1,25%, ensenyament 4,23%, salut un 0,15%, govern local un 15,64% i serveis públics i medi ambient un 29,29%. Ara sí, perdoneu, ho deixaria aquí.
Bé, moltes gràcies, Òscar. Passem la paraula a l'oposició.
Bé, bona nit. Moltes gràcies. Bé, nosaltres, analitzant els números que hem pogut analitzar, òbviament amb totes les facilitats que ens ha donat el regidor d'Hisenda, com si és habitual amb ell, i que se li ha d'agrair, sí que reiterem el que ja li vàrem comentar en comissió informativa i que va ser el mateix una tònica en els darrers pressupostos. És a dir, tot i la prudència manifesta que es manifesta en la memòria d'alcaldia, pàgines 3 i 4, en respecte als ingressos de les plusvàlues, seguim doncs pressupostant més del que tenim ingressat en aquest any. És a dir, seguim inflant la partida de plusvàlues. L'any passat ja els hi vàrem advertir que no s'arribaria, i el que està clar és que a dia d'avui les plusvàlues, almenys l'estat d'execució a 5 de desembre, tenim un decalatge i per tant uns no ingressos de 577.000 respecte als 964 que tenien previstos. Vostè mateix ara ens acaba de confessar que van fer-ho simplement doncs, per poder disposar d'unes partides, per tant van utilitzar de forma fraudulenta, i permetin que li digui l'expressió en el més bon sentit de la paraula, dos ingressos. Un era la plusvàlua d'un hotel, de l'hotel Colón, i la disposició de la venda d'un terreny. Parlo de fraudulent amb el fet de que es va pressupostar doncs, per poder inflar el pressupost i disposar lliurement d'aquestes partides pressupostàries. I ara ens han donat la raó el fet de que doncs, no s'incloguin i es digui doncs, que no en tenen necessitat. Bé, segueixen pressupostant, però les concessions, la concessió del balneari de la platja, segueixen pressupostant la nova concessió i la concessió actual. I ja els vam dir, o 50-50 o 25-75, però el que no es pot fer és pressupostar totes dues. Però per ara, difícilment podem veure que surti a la llum una nova concessió quan encara no han donat compliment al requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre el trasllat del pou de captació, és a dir, aquell pou que tothom a la platja pot veure sortint de la sorra, que ja l'any passat els van comunicar que requerien un compromís pressupostari per part de l'Ajuntament de Caldes per poder renovar una concessió, que no oblidem que aquesta concessió ja ha vençut i per tant l'Ajuntament de Caldes no ha fet el procediment que li correspondria per renovar-la. Per tant, si no està renovada la concessió, difícilment veig que es pugui otorgar una concessió a un tercer si l'Ajuntament no la té. Tampoc hi ha pressupostada la divisió física de la part privada de la pública del balneari, és a dir, aquell famós estudi que va aportar la Diputació de Barcelona en què es valoraven quasi 300 i escaig mil euros la separació física del privat i del públic per poder-lo licitar, doncs en algun lloc s'ha de reflectir i en canvi en les inversions no ho veiem. Per tant, per poder licitar una concessió s'ha de licitar algo que sigui cert, i això l'administració evidentment ho té en compte. Els ingressos, quasi bé totes les partides estan arrodonits en accés, a l'alça. Han pressupostat ingressos que no es poden garantir de cap manera, i com a exemple li posaré el que vaig comentar en el plenari, en la comissió informativa, i ho vaig comentar precisament perquè pogués retirar-lo, que era el pressupostar una demanda contra Caixa Catalunya, si no recordo malament, en la qual li reclamem 4.500 euros, per posar un exemple, però que està acabada de recórrer en audiència i per tant el recorregut d'aquests recursos de 2 a 3 anys no ens els treu ningú. Per tant, com podem pressupostar uns ingressos que sabem que no ens vindran? No es pressuposten peticions pendents de cobrar en demandes. Segueixen pressupostant també concessions noves, com pot ser les noves guinguetes a les platges, que l'any passat es van pressupostar i no s'han realitzat, o bé doncs, un nou parc aquàtic, quan resulta que fa 4 dies van notificar la retirada de la llicència en el parc aquàtic que tenien concessionat i que esperem que ens puguin respondre avui, ja que ve del ple anterior. Inclouen 175.000 euros de subvenció de Diputació, com veiem molt bé especificat, per una sèrie d'actuacions, de les quals 55.000 sí que ens les ha pogut especificar i mostrar, doncs que hi ha un acord de la Diputació que ens atorga aquests 55.000 euros, però en canvi els 120.000 euros a dia d'avui no hi ha cap document fefaent que digui que ens donaran aquests recursos. Lo lògic seria és que no es pressupostessin i en el moment que arribin es donen d'alta sense cap mena de problema. I finalment, sacrilegi, s'endeuten. Allò que era tan dolent que havien fet els governs anteriors, que era demanar crèdit per invertir en el municipi, doncs bé, ho fan vostès també, doncs benvinguts a la realitat, òbviament. Els crèdits serveixen per això. En canvi, detectem que hi ha despeses compromeses que no estan incloses, i aquí sí que volem advertir sobre l'article 170.2 i lletra C de la Llei d'Hisendes Locals, en què hi ha insuficiència d'ingressos previstos per fer front a una sèrie de partides a les quals han de fer front, com pot ser l'acord que ens va comentar que tenien amb les GAE de pagar 20.000 euros, si no recordo malament, o la demanda i la reclamació existent entrada per registre de l'empresa Sigi, concessionari del pavelló del gimnàs municipal, que reclama 72.000 euros dels 3 darrers exercicis que no se li han abonat. És a dir, no deixa d'haver-hi que si hi ha una demanda que no han rebutjat i per tant estan en el registre d'entrada des de fa diversos mesos, aquests diners s'haurien de pressupostar. No, i per aquest any tampoc es preveu cap mena de reequilibri econòmic, 100 euros. Home, hi ha un contracte vigent, altra cosa és que bueno, si s'ha de rescindir el contracte es fa un procediment, però mentre hi hagi un contracte vigent creiem que s'ha de preveure aquestes despeses. I després les aportacions al Consell Comarcal pel projecte FEDER, però com que els imports són petits estem segur que podrem fer una modificació de crèdit sense cap mena de problema. Ara bé, nosaltres sí que els hi reclamem doncs, partides que donin més suport a les famílies amb discapacitat, com és la Fundació Maresme, en què els vam demanar una aportació més substanciosa, no 50 euros per família, algo més. Però per contra, en canvi, incrementen la despesa en propaganda i publicitat i redueixen els serveis a les persones més vulnerables. Els ajuts econòmics a les famílies baixen més d'un 40%. Les beques educatives, més d'un 11%. Reducció dràstica en equipaments policials i de seguretat. Baixa el 75% en equipament policial, el 30% en subministres policials i un 33% en materials i transport de la policia. També denotem una important rebaixa a les partides dedicades a la brigada municipal, un 30%, en el manteniment de parcs i jardins, un 12%, i després volem ser Vilaflorida, bé, cal invertir per fer això, i un 25% en el manteniment del parc muntanyà. Sí que és cert que probablement dirà que, com que ja està prevista en les inversions, doncs potser cal menys manteniment. No ho sé, crec que el manteniment és una cosa, les inversions són altres. Ara bé, puja un 8% el salvament a les platges. És a dir, tot i que aquest any el contracte ja és més elevat, segueix pujant la previsió de despesa pel salvament de les platges, per tant, més car que quan ho feia la Creu Roja. Sembla que és un mal negoci. Per tant, sí que li he de dir, home, que aquests pressupostos no són els que faríem nosaltres, òbviament, i no n'estem gens contents. Ens parla de que faran inversions a les màquines de zona blava. Home, jo li diria que si haguessin destinat una mica de manteniment en aquestes màquines, probablement no s'haguessin espatllat totes, no caldria canviar-les i no hagués provocat la falta d'ingressos, almenys en aquest any 2018, de més de 40.000 euros de recaptació perquè es van espatllar les màquines. A vegades val la pena invertir una mica més en manteniment i potser no tantes inversions. Gràcies.
Per donar resposta, espero que la majoria dels seus punts, i si no els companys potser també aportaran, ja veig, alguna cosa addicional. Començaré dient, bueno, una mica per ordre, clar, dir que hi ha una reducció en els ingressos, que els drets reconeguts en quant a plusvàlua està a 577.000 euros per sota del que havien pressupostat aquest any, és molt cridaner, però la fàcil explicació és aquests 575.000 euros eren els de la venda del Colón, que no s'ha venut i per tant no s'ha fet tampoc la despesa associada en aquest import. Per tant, no té més... Que ens digui encara que és fraudulent posar aquesta plusvàlua de la possible futura venda al Colón i de més, que ens ho digui quan el Tribunal de Cuentas ja s'ha pronunciat que no veu indicis de responsabilitat comptable en el pressupost, després d'analitzar aquest punt en particular que era l'estrella, doncs vaja, no sé qui ho haurà de dir, no? Que vagi Déu i ho digui, perquè... Val. Després, que això segueix amb l'argument de que els hi donem la raó aquest any al no incloure això aquests ingressos extraordinaris, com de la mateixa manera quan vam fer amb el romanent de tresoreria, quan vèiem que ja s'acabava o s'avançava l'any i no es venia el Colón. Tot estava previst i això també és un escenari completament diferent. Ho he explicat que estem per sota del 75% de l'endeutament, no tenim necessitat de fer allò, el que ja no ens lliga tant de mans la llei quan ets un poble molt endeutat, que aquí es va arribar a valors inaudits d'endeutament, vull dir, s'ha arribat a 134% el 2012, vull dir, i ara tancarem el 60%. Per tant, és un any amb unes diferents circumstàncies, unes diferents, i està argumentat el per què ho han fet diferent aquest any. El concessionari, no, amb les actuals, m'he pres notes ràpides, ja em perdonareu, però, sí, de la concessió del balneari de la platja, del Colón. Comenta l'oposició el senyor Arnó que hem previst la nova i també l'actual, i també, ja, això ja ho hem tractat també a diverses sessions informatives, i, en el, i aquest punt també va sortir en el pressupost de l'any passat, i també ho vaig dir el mateix que ara diré, que és que no és així, no està, està la nova i l'actual, però de forma percentual, no la totalitat de les dues coses. És a dir, es preveuen d'una banda 100.000 euros de cànon inicial de la nova concessió, com l'any passat, i d'altra banda el que és el cànon anual està posat l'import íntegre. Lògicament, doncs si el concessionari que comenci l'any quan acabi farà la part proporcional, i la resta seria el nou. No sabem si serà, com es repartirà, depenent de com, de quan, si arriba durant l'any, quan arribi. Però bé, després, en quant a les concessions, el total i de més, m'han parlat de moltes, que si el parc aquàtic, que si la platja, va, nosaltres els hem proporcionat el desglossament com això, una previsió, perquè l'any encara ha de venir, i hi ha moltes coses que s'han de treballar, i d'això tampoc en el pressupost, en l'informe, no ve el desglossament, perquè no n'hi és obligació de donar-lo, i nosaltres de bona fe li donem totes les dades de les nostres previsions. Són previsions, és així. Després ja se sap que una cosa es podrà tancar, l'altra, una altra cosa que no hi comptaves al principi anirà millor, i això va així. Després, en quant al swap, també ho vam parlar, bueno, 4.500 euros front als 4 milions i escaig, això, si hem de mirar partides tan petites en quant, doncs, bueno, me n'alegro que aquestes siguin les que troben. És una cosa que tenim el convenciment de que l'acabarem cobrant. És molt possible, com vostè ho diu, que no sigui a lo millor aquest any, perquè arrel d'aquest recent resolució de que han al·legat i que han impugnat, l'administració és lenta, nosaltres no en tenim la culpa, de que, però nosaltres això tard o d'hora doncs, hi estan inclosos, i no vam estimar que per 4.500 euros valia la pena refer tota la documentació per d'allà. Després, subvenció, diputació. Evidentment, sí, efectivament, li hem presentat la documentació només d'una de les dues, la de 55.000 euros. La de sense, la resta, fins al 175, al 120, aquesta, diguem, es té que facilitar la documentació, bueno, o de fet no ens la facilitarà només a nosaltres, ho posaran en el portal de transparència de la Diputació, que encara no està disponible, però de fet ja s'ha celebrat el ple en el qual hi ha l'aprovació inicial, i on venen aquest import per Caldes d'Estrac. Per tant, en breu, quan ho tinguem nosaltres, li farem arribar, i si no, també és això, es publicarà en el portal de la Diputació. Després, en quant al ple del 17 de desembre, que no he comentat, del dia 13, perdó, 17 va ser dilluns, del dia 13, l'endeutament... em fa molta gràcia, no?, que digui que per 105.000 euros que potser optarem amb un crèdit a 0% d'interès, que això també és molt important, se'ns recrimini, no?, quan realment nosaltres parlem de 105.000 euros i vostès van contractar crèdits de 2 milions d'euros per les plaques i de 1,8 milions d'euros pel pla de proveïdors. Em sembla que és com parlar de coses que no tenen res a veure. Quan el període mig de, bueno, això també, el període mig de pagament, al final nosaltres també m'agradaria destacar que ara ja estem pagant a menys de 30 dies que marca la llei, quan vam arribar també al mes de 2016, doncs es pagava gairebé a 100 dies, a 99,5 dies. Vull dir, que ens vulguin donar lliçons econòmiques amb els pressupostos, no sé, quan amb la història que venim, a mi encara em fa molta, no, em sorprèn, no? Diguem, hi ha dades dels anys passats que els tinc aquí, que li vaig dir que els recopilaria a l'últim ple, perquè clar, també són molt interessants, no?, d'anar-los traient quan se'n recrimina que fem una mala gestió econòmica. El pressupost, un pressupostos, m'agradaria que amb les liquidacions fes el soroll que on hi ha, on busqués el soroll en les liquidacions, no en els pressupostos, si el troba el soroll, però en els pressupostos. Després, en quant a despeses no previstes, m'ha comentat l'ESGAI. Sí, li vam avançar un cop més, també de bona fe se li avança la informació que després utilitza en el d'allò. No, però que no hi ha cap acord. No, li vam avançar, que de fet no ens havíem entendre, no em devia explicar bé, però no m'ha arribat a cap acord amb l'ESGAI. No hi ha res escrit, ja li vaig dir. Estem treballant un acord i en breu, en quan estigui tancat, doncs d'això, que sí, que pot ser que rondi els 20.000 euros l'acord amb el tancament del deute després de diverses rebaixes que s'han anat, no sé com dir-li, aconseguint o se'ns han anat oferint, perquè l'ESGAE va dir que no s'ha pagat mai en aquest ajuntament, mai. Aleshores, bé, sí, aquí, però mai. Per tant, i aquí hi ha una situació, aquí, bueno, el debat, la qüestió és que, bueno, la qüestió és que ens hem assessorat, perquè lògicament també un no vol pagar quan no realment, si ningú ho ha fet, i perquè ara nosaltres, doncs ara nosaltres també aquí ens toca fer comptes i fer net una mica dels anys passats. Per què? Ja ens ho han assessorat, ens hem assessorat amb advocats, ens hem assessorat amb assessors, que sí, que ens diuen que algo, que hem d'arribar a un acord, perquè si la demanda ens podria sortir molt més cara, i nosaltres mirem pels interessos del Vilada i entenem que si ens ha de sortir més car que ens demandin, si arribem a un acord, un bon acord, un mal acord, bueno, doncs ens reclamaven més de 50.000 euros, si acaben 20, bueno, doncs ja es veurà. Encara no està del tot d'allò. Per tant, no hi ha acord sobre la taula i sí, i tal. Hem obert partides, tant per la despesa d'aquesta de l'ESGAI com la del CIGE, que comentava 100 euros no hi haurà pau. 100 euros és per obrir la partida, precisament per dir aquí hi ha la voluntat i ja està oberta l'aplicació, i durant l'any, en funció dels acords que s'arribin i d'allò, doncs es nodrirà amb modificacions de crèdit, el que hi ha eines per fer-ho, que de fet així quan no està concretat el que d'allò, doncs ja ho veurem i farem el que tinguem que fer. De CIGE també, algun dia també en parlarem amb calma, però bueno, també ja entrarem en aquest meló un altre dia, perquè si no acabaríem, però bueno, precisament si ens està costant saber què hem de pagar de reequilibri és perquè hi ha coses que no estan clares, però no per nosaltres, sinó per tothom, i bueno, ara en breu tindrem notícies, tampoc vull avançar. Sí, en quant als temes de serveis socials, sí que és veritat que hi ha partides que, sí, ara la Laura també li donaré la paraula perquè acabi de donar alguna dada més, perquè ha parlat de Fundació Marena, de beques educatives i disminucions en persones, amb el que reben les persones vulnerables. Bé, moltes partides de serveis socials venen amb subvencions. A la que entra la subvenció es crea la despesa associada, també es crea la consignació adequada quan arriba la subvenció. Hi ha anys que s'ha previst la subvenció ja en la versió inicial del pressupost, i hi ha anys que s'espera que arribi l'import que arribi, quan arribi s'augmenta l'aplicació. Però bueno, ja afegirà també la Laura el que consideri, la senyora Laura Eloi, perdó. En quant a disminucions respecte a l'any anterior, sí, sempre n'hi ha, sempre podem buscar, clar, no podem augmentar totes les partides tots els anys, seria un creixement infinit, sempre pot trobar partides que es venen decrementades d'una banda perquè el pressupost global ja he dit que baixava un 10% per el tema d'aquestes inversions extraordinàries que es van preveure, i d'altra perquè també en equipaments policials es van fer inversions més grans del normal l'any passat, i ara aquest any tot torna a una mica a valors més normals. Sempre hi haurà coses així, però tampoc quan es dona blava les màquines, bé, un dia també ja farem els números ja de tot el que d'allò del que de, vostè diu sí, s'hauria de fer més manteniment, s'hauria de posar més vigilants, no sé, s'hauria de fer el que sigui. Bueno, la situació és que al final és una suma, el que no recaptes d'una banda ho recaptes de l'altra, potser amb més... és que entraria ara a parlar d'això, que tampoc cal. Ja ho explicarà també el senyor Joan Baró, si... però també, evidentment, el compromís que ara quan fem els números del tancament de l'any i de la inversió prevista, quan es faci, doncs s'explicarà tot. Sí, potser ho deixaria aquí, oi? Que potser seria... D'acord.
Jo per al·lusions a la regidoria de serveis socials que encapçalo, bé, primer sobre el tema de la Fundació Maresme, aquest any s'hi hem posat 1.000 euros de partida, creiem que és suficient per diverses raons. Una, pels usuaris que hi ha de la Fundació Maresme que siguin del poble, creiem que és suficient perquè a banda aquesta gent ja reben les seves ajudes individuals, tal com ja li vaig explicar a la comissió informativa, derivats de la llei de dependència i d'altres ajudes que tenen ells com a vilatans del poble, no perquè siguin de la Fundació Maresme. A banda d'això també li vull recordar que aquest any tenim una partida de parcs i jardins d'uns 51.000 euros aproximadament que són justament del CEO de la Fundació Maresme. No sé si amb 50 i pico mil euros n'hi haurà prou, no sé vostè com ho veu. Sobre el tema de les ajudes que baixen i no baixen, vostè que està també al Consell Comarcal, suposo que també sap que el tema del menjador i de les beques de menjador ja no es porten des dels serveis socials dels ajuntaments, sinó que ho porten des del Consell Comarcal, per això és una davallada de gairebé 20.000 euros, sí, clar, perquè es gestiona des del Consell Comarcal. El tema també de les ajudes individuals a persones vulnerables, bueno, tenim un cas aquí al poble que ens suposa molts diners en temes de servei d'atenció domiciliària que fins ara s'estava fent d'una manera i ara hem decidit fer-la d'una altra. S'ha creat una partida única i exclusivament de SAT i el que s'està fent és bueno, doncs portar únicament aquest cas perquè és un cas també derivat de la llei de dependència que a més ens obliga a dur-lo a terme i a fer aquest servei i l'hem volgut fer d'aquesta manera. Per això també hi ha aquesta davallada. Tal i com comentava també el meu company Òscar, a Serveis Socials ens guiem, tenim la sort de rebre molts diners per subvencions i a vegades jo he preferit ser curosa i ser realista i de fet la meva lectura és que gràcies a la lectura que jo faig de l'any passat i de l'altre any hem baixat les ajudes perquè no hem tingut tants usuaris i a banda d'això obrim partides i hi ha partides més baixes en base a això i després també que si ens han d'arribar més diners ja ens arriben en base a subvencions. Jo sempre li he dit, senyor Arnaud, que les portes del meu despatx sempre està oberta. En aquest any no he vingut mai a veure'm, mai. Hi ha coses que inclús, no sé, el reglament de Creu Roja fa més de 10 anys que no es tocava. Hi ha 25.000 coses que a mi m'encantaria explicar-li perquè segurament vostè sapiguent això em dirà, ah, vale, ara ho entenc. Li continuo a dir, el convido a que vingui a veure quan vulgui perquè m'encantaria molt explicar-li el que fem a Serveis Socials.
Bé, jo volia afegir una cosa, si m'ho permets, Laura, que el de parcs i jardins val a dir que s'ha fet un concurs públic i ha sigut el CEO qui ha guanyat aquest concurs. I el que deia la meva companya, aquests diners estan assignats en el CEO. Per una altra banda, amb el que deia vostè de la policia, home, evidentment que hi ha d'haver-hi diferència, perquè com ja vam parlar en el seu dia que hi havia mancances, aquest any passat hi havia un increment important per la compra dels uniformes nous, hi havia un import per les armilles que era obligació comprar-les, i evidentment que la diferència aquesta aquest any no hi és, i a lo millor no sé si serà per aquí la diferència que vostè deia, però estic convençut que la diferència ha de vindre pel tema de vestuari i les armilles. En quant al tema que ha comentat vostè també dels terrenys, home, senyor, no, jo no sé com ens pot dir això si vostè sap perfectament que vostè en els pressupostos va posar per terrenys de l'Ajuntament públics 394.000 euros en els pressupostos. Igual, no sé com vostè ens retreu això si aquest import els va posar vostè també en els pressupostos.
I començo pel final perquè és com me'n recordo més. Jo cada vegada ens treuen els 364.000 euros dels terrenys.
394.000.
I li tornaré a repetir el mateix. Teníem un projecte que es diu Fundació Mercè Torres, i la venda de terrenys es permet si es reinverteix en habitatge. El tema, jo no us hi recrimino que pugin o baixin, si tan sols he plasmat que les partides que pugen i les que baixen, i són vostès que han donat les explicacions oportunes. És cert, ens diu, en quant a material de policia ha baixat substancialment perquè aquest any n'havien previst força, d'acord? Havien previst 40.000 euros, però s'han gastat només 18. Per tant, no ho sé, aquelles llanternes tan necessàries que requeria la policia, doncs, per fer el control i tot això, les tenen ja? És a dir, em consta que encara no han arribat. És obvi que és un tema de gestió, i a partir d'aquí no discutirem el material que s'hagi d'adquirir, però sí que plasmem el fet de on es dirigeixen les prioritats del govern en aquest moment. Feia referència, i això ho lligaria amb la regidora, de que han fet un concurs públic i per tant destinen 51.000 euros a jardineria. Jo entenc que aquests diners es paguen perquè hi ha unes feines que es fan. Per tant, no és una subvenció, sinó que és un concurs que es podia haver presentat CEO Maresme, es podia haver presentat Pepito Palotes, i és obvi que aquests diners van destinats no a ajudes socials, sinó a retribuir una feina determinada. Estem d'acord, no?
Una feina que fa... Qui fa aquesta feina? Un grup de gent que són discapacitats, que són de la Fundació Maresme.
Sí, però anem a veure. Aquest concurs especificava expressament que només es podien presentar empreses...
És igual, però qui ha guanyat?
Ha guanyat, però s'ha presentat, i era per fer unes feines...
Bueno, si no hagués guanyat, potser jo hagués pujat la partida d'aportacions a la Fundació Maresme.
És que em sembla que confonem naps en cols. És a dir, una cosa és el que es pugui pagar per fer unes feines determinades, i d'altres ajuts socials per a les famílies, doncs perquè puguin complementar els costs de transport adaptat que els hi costa, o puguin complementar assistències, doncs, a piscines o altres esdeveniments que s'ho han de pagar de la seva butxaca.
No, que això ja els hi ve subvencionat per la llei de dependència amb l'ajuda de la llei de dependència.
Bé, això no és cert. En tot cas,
bueno,
és
sí
igual.
Que és cert.
Bé, tenim la llei de dependència com la tenim. Però bé, ens diu, home, aquest any la partida és de 1.000 euros. No, dispensi. És de 550 per ajuts en aquesta fundació, ja que els 450 ja hi eren, que és el Fons Català de Cooperació Local, en el qual, com a socis, hi paguem una quota per fer unes aportacions determinades. I el tema de la disminució de les beques, home, estem parlant de beques educatives, que no són beques menjador. Les beques menjador fa 2 anys que venen destinades directament, un any i escaig, que venen destinades directament per part del Consell Comarcal. Per tant, les reben les famílies, o les AMPAs, o les escoles, depèn del moment de qui correspongui. Per tant, quan estem parlant de beques educatives, en el pressupost de l'any 2018, per tant, aquest, ja no estaven contemplades les beques menjador. Per tant, quan estem dient que baixa... No... aquí jo tinc el pressupost d'aquest any i les beques menjador no hi estan contemplades en el 2018. I en tot cas, estem comparant les beques educatives. Les beques educatives baixen. I baixen també els ajuts socials a famílies.
Perquè no n'hem tingut tants i per sort, que és el que dic jo, per sort.
Bé, potser és que...
Per això li dic que si em vingués a veure més sovint, potser també se n'alegraria de veure aquest pressupost.
Jo me n'alegro moltíssim, però és que És vostè la regidora. Per tant, si ens demana que vinguem i ens convoca, nosaltres assistirem.
No, jo no he de convocar res. Jo entenc que vostès, com a interès, i tant interès en els temes socials, em poden venir quan vulguin, que també és la seva feina, que és la feina que jo també he fet quan estava d'oposició.
Nosaltres ja ens interessem quan correspon. En tot cas, si vostè...
Quan hi ha un ple i es poden lluir. Si no, no em venen a veure mai.
També li podria dir el que deia vostè quan estava a l'oposició, però és igual. En tot cas, és vostè la regidora i, com a regidora, si vostè creu que hem d'arribar a consensos en algun tema en concret, ens crida i ho farem, sense cap mena de problema, i sap que ens hi trobarà. Permeti'm, senyor regidor d'Hisenda, clar, el tema de les GAE. Home, ja que diu que busca documentació, busqui-la bé i veurà que hi ha reclamacions de les GAE des de l'any 2003, almenys els que jo recordo. Per tant, des de l'any 2003 no es paga, i la meva opinió sobre aquest referent ja el sap. I jo li faig la referència sobre aquest conveni o previsió per l'any 2019 que no està reflectit, entre altres coses perquè en l'any 2018, per tant, en aquest exercici hi havia previst 12.000 i pico. És obvi que si un exercici es preveuen i en l'altre, doncs, se suposa que segueix la mateixa tònica, encara que no s'hagin arribat a un acord i no s'hagi pagat, i per tant, es posposi el seu pagament, s'hauria de preveure una partida al respecte. I per això li faig referència, res més. El tema de la subvenció dels 120.000 euros. Escolti'm, ara deia la regidora que és prudent i espera que tinguin les subvencions per poder-les donar d'alta en la comptabilitat. Doncs per què no ho fem amb totes les partides, això igual? És a dir, perquè amb unes les donem d'alta perquè m'han dit que em donaran i en altres esperem que arribi la notificació. És una incongruència. Per tant, o s'aplica tot igual o no s'aplica. M'entén? Quan estem parlant de les previsions econòmiques de les partides, vostè diu, és que no és obligació ajustar-nos, no és obligació tenir-ho ajustat, no, és prudència. O sigui, les partides en si, procurem ser prudents, perquè si hi ha més despesa i menys ingressos, després passa el que succeeix. Però en canvi, amb el tema de les concessions, les explicacions les puc entendre i podria compartir-les fins i tot, però encara no ens ha contestat com pensen solucionar el tema de la renovació del pou de captació d'aigua de mar. És a dir, aquesta captació d'aigua de mar, hi ha un escrit del departament i insistentment que facin el favor de preveure una partida en el pressupost municipal per fer les obres. Doncs, sisplau, perquè no hi és, difícilment podrem obtenir una concessió si resulta que no hem previst les obres necessàries per poder obtenir aquesta concessió, aquesta renovació. I insisteixo que portem ja 2 anys de retard.
Sí, pot anar acabant, sisplau.
Sí, vaig acabant. Vull concluir, no? Jo li tornaré a explicar el pla de proveïdors. L'any 2012, després d'haver passat una crisi brutal, on els deutors a l'Ajuntament, no eren del 8%, sinó que sobrepassaven en escreix aquesta xifra, entre altres també grans industrials com pot ser l'hotel, i en el moment en el que a l'Ajuntament se li devien 2.400.000 euros, va aparèixer el pla de proveïdors, que el que feia era transmetre el deute dels privats en els bancs i ho endosava en els ajuntaments. I això va passar a pràcticament tots els ajuntaments de l'Estat espanyol. I a Caldes obligaven, com a qualsevol altre, a que totes les factures que estaven pendents a més de 30 dies s'acollissin en aquest pla de proveïdors. I es va sol·licitar un pla de proveïdors de 1.800.000 quan ens en devien 2.400.000. Si vol, tornem a explicar-ho. No. Això és el famós pla de proveïdors.
Si pot anar acabant, que hem de donar...
Vaig acabant. Home, si torna a haver-hi rèplica, jo demanaré altra vegada la paraula.
Pots fer preguntes?
No pregunto res. Jo segueixo dient que no ens ha respost la pregunta, però en tot cas, si fa la resposta,
sisplau,
demanaré altra vegada res.
Segueixin...
Per tant, aquests pressupostos, òbviament, insisteixo, no són els nostres. Nosaltres els haguéssim fet bastant més diferents, probablement més socials, de ben segur, i... Clar, quan nosaltres ens endeudàvem, era per fer infraestructures. Vostès, òbviament, no han fet infraestructures, no han arranjat cap espai públic de forma transcendent i, òbviament, no han tingut necessitat d'endeutar-se.
Jo necessitaria
Dono el torn de paraula al Miquel, que no...
Bé, bona nit a tothom. Segurament que feien infraestructures com les plaques que hi ha darrere del pavelló, que tenen un arbre que els tapa el sol. En infraestructures d'aquest model, pues estem en la situació que estàvem. Amb el pressupost 2019 vostè ve amb quatre missatges molt clars. Frau d'ingressos, que jo crec que el Tribunal de Cuentas ja li ha donat, ja l'he deixat clar, el que passa que ho ha de tornar a repetir per seguir amb la matraca de diem més ingressos dels que toquen. Jo ja m'he cansat de dir-li que el regidor ha estat amatent tot l'any 2018 amb la despesa per aquells ingressos que estaven vinculats a aquelles despeses que estaven vinculats a segons quins ingressos no gastar-se i per tant no s'han gastat, i el que sí que es va fer va ser una complementació amb romanent de tresoreria per poder fer unes despeses. Quins són els altres tres missatges més que té vostè? Menys seguretat, més propaganda i menys serveis socials. L'únic que li ha faltat és que no tenim projecte de poble per fer el cercle complet de la propaganda normal de l'oposició. Li contestaré, jo crec que espero que sigui per última vegada, el tema del pou de captació i el tema de separació d'instal·lacions elèctriques del Colón i del seu balneari. Ho hem dit per activa i per passiva, creient que el nou concessionari s'ha de fer càrrec de tot això. El Ministeri, la Conselleria ens poden dir que fem el pou o que deixem de fer el pou, però creiem des d'aquest equip de govern que és el nou concessionari que ha de donar serveis i per tant ha de fer ha d'assumir aquesta despesa. Si vostè creu que els veïns i veïnes d'aquest poble han de fer aquesta despesa, se'n va a la campanya electoral i us ho diu, que 300.000 euros de la separació d'instal·lacions i 400.000 euros del pou, pues, ho hauran de pagar els veïns en lloc de pagar-ho un operador. Nosaltres creiem que serà l'operador nou el que ha de fer a tot això. Menys seguretat. Nosaltres acabem l'any posant un vehicle policial nou al servei de la policia, amb un increment de l'any 2018 amb equipament a la policia, 10.000 euros en videovigilància, 5.000 aquest any, 10.000 l'any que ve, amb una auditoria completa del servei de videovigilància, que espero que quan tinguem l'auditoria li passin per saber com ens va deixar la instal·lació de videovigilància, perquè una cosa és fer propaganda de com estan de posar càmeres al carrer i una altra cosa és que les càmeres funcionin i que les càmeres arribin a l'Ajuntament. Per tant, i a més, aquest últim trimestre hem contractat un nou policia incrementant la plantilla. Per tant, menys seguretat és que hem contractat més personal, que hem posat un vehicle nou a disposició de policia, en quan estigui es posarà, i que arreglarem tot el tema de videovigilància i l'incrementarem en 2 o 3 punts segons la nostra regidoria. El tema de menys serveis socials ho ha contestat la regidora, jo no voldria entrar en tot això, però sí que voldria remarcar una cosa que no s'ha remarcat perquè ens anem molt amb números, que és el manteniment del poble. Sortim d'aquest 2018 havent d'invertir quasi 20.000 euros en infraestructura elèctrica, perquè era molt maco anar al Portada i posar una foto d'uns leds o posar una foto d'un regulador elèctric de les faroles, però el cable que anava de farola a farola està podrit. I què passa quan plou? Que està tan malament la instal·lació elèctrica, segurament d'aquests dos últims anys, són aquests dos últims anys el que s'ha fet malbé, perquè ha sigut des que tenim l'alcaldessa d'Esquerra Republicana que s'ha fet tot malbé. No és un tema de temps i de que cada any s'ha d'anar invertint, sinó que durant els últims 2 anys pues, aquesta instal·lació s'ha fet tan malbé que està patant per tot arreu. Aleshores, fem una inversió a principis d'any de canviar tota la instal·lació elèctrica de sortida dels quadres de llum de l'Ajuntament, i per l'any que ve preveiem una inversió de 30.000 euros, em sembla, amb instal·lacions elèctriques per poder mantenir els quadres elèctrics i perquè quan plogui intentar que la riera o que el camí nou o el camí ral pues no s'apagui com s'està pagant constantment. O sigui que estem amatents com a govern als problemes que tenim. A part de la instal·lació elèctrica, hi ha tot un tema d'infraestructures amb els quals treballarem. sí que voldria recalcar el tema que no ha dit la regidora, el tema de un compromís d'aquest govern, que era portar el casal de joves al centre del poble. El casal de joves estarà al costat de serveis socials i per tant podrem fer tot un equip de treball sencer entre el casal de joves i serveis socials. Per això hi ha una inversió diferenciada en serveis socials amb el qual s'ampliarà tot el tema de despatxos i tot el tema d'atenció a la ciutadania, perquè és molt important si tenim 1.000 euros o 1.250 euros o si baixem de 1.000 a 800, però també creiem que és molt important la infraestructura que tinguem de cara a la ciutadania i per tant pensem que ha de tindre una recepció nova pensada per serveis socials i no pensada per una oficina de turisme com estava pensada abans. En relació a la zona blava, és com el de les faroles. Amb aquests dos anys tot s'ha fet tan malbé i no s'ha invertit res i se'ns ha caigut tota la infraestructura de la zona blava. I per tant ens passa que no hi ha cap màquina que funcioni bé. Per tant hem de fer una gran inversió perquè pensem que sent, i ho sap vostè perfectament que jo no sóc gaire partidari d'aquesta zona blava, i més a més tan gran, i el govern ho sap també, però sí que hem de fer una inversió per assegurar els ingressos en zones determinades i per tant necessitem canviar tota la maquinària de zona blava. Podrem parlar de personal o no podrem parlar de personal que vigili aquesta zona blava, però una zona blava tan gran és impossible d'assumir per part dels dos o tres treballadors que tenim. Informàtica, exactament igual. Segurament en aquests dos anys se'ns ha caigut tot el programa informàtic, perquè durant els últims 9 abans va haver tant manteniment informàtic que durant aquests dos últims anys s'ha caigut tot. No hi ha... Jo faria una foto del quadre d'informàtica que hi ha dalt i li passaria a l'equip de govern i ho publicaria a la portada, perquè de veritat durant el mes i pico que va estar el senyor Baró de baixa em vaig encarregar de temes informàtics i jo crec que tornava al segle XX, però abans del segle XX. Vull dir, l'únic que em faltava recordar era l'MS2, en lloc de Windows. Amb el tema de mobiliari de festa major, el regidor ja ho ha explicat, amb el tema de l'OH, sí que vam encaixar una OH que al principi anava dissenyada d'una altra manera i ara ens falta una sèrie de coses per acabar. Això vol dir atenció a la ciutadania, i no només atenció a la ciutadania, sinó una nova forma de treballar dintre de l'Ajuntament, amb el qual l'atenció al ciutadà entrarà per l'oficina i elles ja gestionaran tot el principi de l'expedient i l'expedient ja arribarà a l'altra meitat. També farem una cosa, no per amagar la planta 2 de la ciutadania, sinó perquè intentar que la planta 2 sigui una veritable oficina tècnica i no una oficina d'atenció a la ciutadania que estarà a baix, i per tant des de baix intentar i desenvolupar les dues treballadores perquè puguin solucionar el 90 o 95% de recursos, papers, que entri el ciutadà de peu a l'Ajuntament, i per tant serà una nova forma de treball. I el parc muntanyà doncs, exactament igual. Segurament que aquests dos últims anys doncs, ens va entrar el Tumicus, es va caure el manteniment que vostès van fer durant els últims 9 anys, ha fet que en 4 pluges es caiguessin dos murs, que tot l'arbrat s'hagi d'anar canviant, que la part de dalt dels camins estiguessin abandonades, que els ferros de dalt estiguessin tots podrits. Això normalment passa en 2 anys. Aleshores hem de tornar a fer una altra inversió de 65.000 euros. Amb el tema de l'escola, tenim 10.000 euros per canviar tota l'envalla de tancament de l'escola. Nosaltres creiem que durant aquests dos o tres anys hem fet una aposta molt clara per dignificar l'edifici. A part, tenim tancat en la Generalitat que pugui dotar de mobilitat a l'edifici, posant un ascensor que ells mateixos gestionaran el tema de la despesa i el tema del projecte perquè ells faran l'obra directament amb ells. I crec que més o menys el mur de la pujada de Sant Pere Bantu crec que és un tema de seguretat, i la veritat sigui, m'agradaria saber més quin tipus de pressupost 2019, quin tipus de projecte de poble tindrien vostès, que no entrant en tres missatges molt clars que, bueno, que qualsevol oposició podria arribar a fer, que és menys seguretat i menys serveis socials. No crec que PDeCAT ni Convergència i Unió ni la Crida ni com es digui el grup polític que vostè representa, perquè això canvia molt sovint i no, ja no sabem com es diuen, ens puguin donar lliçons de serveis socials. Jo crec que ens podran donar lliçons de moltes coses, però de serveis socials no. I amb aquest ajuntament d'ingressos i despeses, de deute, jo crec, per la meva humil opinió, que tampoc. Perquè vam recollir un ajuntament que no sabia com pagar les factures i també hem de ser conscients que nosaltres fem un pressupost 2019 tancant un cercle i preparant que el mes de maig hi ha unes eleccions i per tant qui guanyi o qui faci equip de govern o qui faci govern nou pugui tindre unes comptes el més sanejades possibles. Moltes gràcies. El nostre vot serà favorable.
Doncs la paraula.
Si no vaig contra rèplica, vostè em fa? O no? En té que fer? O no?
És l'últim.
Doncs aleshores, no sé, però és que ella ha donat dades i ha fet preguntes obertes sobre el pressupost. Sí? D'acord.
A l'últim torn per mi. Sou 4 contra 1, és obvi que faci rèplica, no?
Exacte, això se n'oblida bastant. Aviam, així, un parell de coses ràpides també, perquè s'agraïda. De l'ESGAI, que diu que ha de citat que hi havia 12.500 euros per pressupostats per aquest any. Sí, efectivament, es va pressupostar pensant no només per un any, pensant en regularitzar uns quants anys, que de fet ara estem, el que farem serà abans que acabi l'any fer el pagament només per una tarifa plana acordada i ajustada a les nostres necessitats de les necessitats del nostre poble, que seran uns 2.000 euros i ja està. Llavors l'any que ve volem començar a fer els pagaments amb un pla que no es farà tot l'any que ve, es farà un pla pels següents anys per poder afrontar aquests 20.000 euros més o menys de deute que segurament tancarem per allà. Doncs no sé per què és que li preocupa tant ara l'ESGAI quan no li ha preocupat mai, i per un import de que si hem posat que si dos... Després només això que ens recomanava, si que anem amb cuidado les despeses, que si tenim més despesa, menys ingressos, després passa el que succeeix. Bé, i del pla de proveïdors també donant xifres astronòmiques de deutes dels bancs. Jo no sé ja on han anat a parar tots aquells diners que ens devien. Jo només sé, li puc dir aquí per les dades, de que just abans de contractar el pla de proveïdors el romanent líquid de tresoreria, que és bàsicament el que es té i se suma també el que et deuen, per això em diré que és que ens devien, bueno, aquí també està inclòs ja el que es deu, es va tancar aquell romanent de tresoreria d'aquell any a menys 920.000 euros. Aquest any i aquest passat va ser 1.200.000 pràcticament, l'anterior també rondava per allà, el 15 també 940 i pico mil, val, eren altres temps, la crisi econòmica, ho recordarem. Bueno, es va tancar amb 920.000 euros, però negatius. Però encara així, dic, bueno, si aquell any es haguessin fet una mica més d'ingressos que despeses, no, el resultat pressupostari, que és la suma de tots els ingressos menys les despeses, aquell any va ser de menys 340.000 euros. I si només mirem els ingressos, l'estalvi brut, que és els corrents, ingressos corrents menys despesa corrent, també va ser negatiu. Vull dir, que es va gastar més del que els va ingressar. I ens van recordant que anem amb cuidat. Sí, no, jo li agraeixo que ens la preocupació, no?, de que no entrem en aquests ratis, però de moment gràcies a Déu estem lluny de tot això. Ja està, gràcies.
Senyor Arnó, li dono el més
escuet possible.
Escuet possible.
Bé, escolti, amb el tema romanents de tresoreria, des del 2012 els balanços acaben positius amb més de mig milió d'euros des de llavors, des que vam endreçar aquelles finances que ens han trobat, tots recordem el patrimoni, que una guingueta de la platja ara paga com 4 en aquell, abans que arribessin nosaltres. Miri, falten 3 anys per governar i ara sabem qui és el que en diríem el ministre de propaganda, el regidor de propaganda, el senyor González. Bé, tot és culpa dels altres, porten 3 anys governant i encara resulta que les desgràcies que els estan passant són culpa nostra. Miri, què vol que li digui jo? Si haguessin fet manteniment, amb això s'haguessin pogut sortir. Si hi ha un arbre que li tapa el sol a les plaques, escolti, tallin, arregli el podi i lo faci el que li pertoqui, però serà culpa nostra que surti un arbre allà? No fotem. El que sí va sortint a la comissió informativa ja és el fet de que hi ha plaques que no funcionen. Què esperen a que s'arreglin? Què esperen? És a dir, baixa la producció i per tant deixem podrir les coses. Igual que el tema informàtic, si mirem el registre d'entrades hi ha 1.001 peticions de les empreses que tenien de manteniment demanant autorització per invertir, per gastar, per fer el manteniment, cas omís. Deixem que es podreixi, igual que amb la videovigilància, així podrem dir que la culpa era dels altres. I miri, permeti'm què diu la Fiscalia del Tribunal de Cuentas. ¿Vale? Diu, no se aprecien en el momento procesal en que nos encontramos els indicis corresponents. I també li diré el següent. Diu, los hechos denunciados se refieren a irregularidades que pueden dar lugar a incumplimientos de la normativa presupuestaria y municipal, pero no suponen un perjuicio de fondos públicos. És a dir, el que va dir és que el que pretenien jutjant aquí, que no vam demanar nosaltres, en tot cas va ser el Tribunal de Cuentas, que nosaltres demanàvem que empara a uns informes determinats, els està dient que és el que en aquest moment no pertoca i que es pot resoldre, són incompliments d'altra índole. Però és evident que, esclar, qui firma aquests documents es diu senyora María Antonia Lozano Álvarez, los consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PSOE. Òbviament s'entén per on van els tiros, senyor González. Però bueno, en tot cas, permeti'm que han fet un bon speech, és el seu programa electoral, suposo que és el programa dels dos grups perquè aniran junts, m'imagino, perquè esclar, òbviament és el que li pertoca, però insistim en que, escolti'm, els serveis socials baixen. El tema de la seguretat, ho diu vostè, jo no ho he dit, jo en cap moment dic menys seguretat, he reflectit que una sèrie de partides doncs no estan adequades o bé no són les que nosaltres hauríem posat. I per tant, permeti'm que li digui que, escolti'm, per cert, han de refer les infraestructures del parc perquè resulta que les vam fer malament. Home, si les màquines que quan van entrar a tallar els arbres haguessin sigut adequades, probablement no haguessin trinxat el parc. Per tant, escolti, no ens culpi nosaltres, faci la reclamació que correspongui. I amb el tema del colon sí que li vull dir el següent. Nosaltres no estem demanant que ho pagui la ciutadania de Caldes. El que estem demanant és que ho pagui el causant, que ja triguen a obrir un expedient de ressarciment cap a l'administració, del causant de que el pou de captació estigui on no li correspon i del causant de que hi hagi la part privada i la part pública unida. On està el problema? Escolta, qui ha de pagar és qui va fer el disbarat. No l'ha de pagar ni el concessionari nou ni el ciutadania. L'ha de pagar el qui va fer el disbarat i el que va permetre que fessin el disbarat. Gràcies.
Senyor No, li agrairia que rectifiqui, que rectifiqui o que aclari el que acaba de dir, perquè entenc jo que està dient que el Tribunal de Cuentas ha fet prevaricació.
Llavors,
jo li pregunto que ho aclari.
Jo això ho diu vostè?
No, que ho aclari perquè consti en acte.
Això ho diu vostè? Jo no he dit això.
Jo li pregunto que ho torni a repetir el que ha dit.
Jo no he dit això.
I que ensenyi el paper que ha mostrat.
Jo no he dit això. Exacte, això és un document...
Puc parlar?
Públic.
Sí.
Públic.
Senyor...
Ara? Demano parlar al senyor alcalde per la transcendència que pot tenir haver les interpretacions que poden donar haver sentit que la senyora Tal era del Partit dels Socialistes i per tant firmava aquest informe. Jo crec que és necessari pel bé de tots fer una matisació, perquè clar, la interpretació primera podia ser de dir que aquesta senyora havia prevaricat.
Jo no he dit res de tot això. Jo no he dit res de...
Per això, perquè consti exacte.
Senyora secretària, vostè prengui nota de les actes i del que es diu tal i com ho diem i tal i com ho han dit. No faci preguntes perquè no li correspon a una sessió.
No, si demano si pot repetir l'últim que ha dit.
No, ho té gravat. Per tant, si ho té gravat, ho fa la transcripció.
Bueno, pues moltes gràcies. No, he de rellegir la proposta, d'acord. Passo a donar lectura a la proposta d'acord, que diu que és aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per exercici 2019 integrat pel pressupost d'aquesta corporació i de l'entitat pública empresarial local Caldes 21, el resum del qual és el següent. El resum el dono per entregat. Total d'ingressos en els 4.788.875, total de despeses torna a ser els 4.788.875. El segon punt és aprovar inicialment la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral, segons el següent detall. Dono per lliurat el detall. El tercer punt és exposar al públic el present acord de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril pel termini de 15 dies hàbils als efectes de reclamacions i es considera definitivament aprovat si no se'n presenten al·legacions sense necessitat de prendre un nou acord.
Bé, passem a la votació.
El nostre vot és contrari.
El nostre vot és a favor.
El nostre vot és a favor.
Sí. Sí. 5 vots a favor, 3 en contra.
Del PDeCAT.
Sí, del PDeCAT, PSC i Esquerra.
És Esquerra a favor.
A favor i el PDeCAT en contra.
Es queda aprovada.
Queda aprovada per unanimitat. Queda aprovada per majoria. Bé, passem al segon punt, el 3.2, aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 1. Té la paraula la senyora secretària.
Llegiré l'acord que es proposa, tot acotant que aquest acord es proposa en el marc de la previsió, com som un ajuntament que tenim coeficients, estem pendents de coeficients d'actualització de valors, és un acord que es pren quan encara no s'ha produït la disposició, però de moment es proposa, no es publicaria en tant si hi hagués una discrepància amb el que publiqués l'Estat. Aprovar provisionalment la modificació, el que es proposa és la modificació, perdó, de l'ordenança número 1 de l'IBI i l'article 7è, que és el que determina la quota, el tipus impositiu i el recàrrec. La variació és, la quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar la base liquidable al tipus de gravamen i el tipus de gravamen serà el 0,76% quan es tracti de béns urbans, aquest és el que es modifica, i el 0,62% quan es tracti de béns rústics. L'acord que es proposa és aprovar provisionalment aquesta modificació de l'ordenança reguladora de l'IBI, disposar es posarà al públic en el taló d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci, d'exposició en el butlletí oficial de la província, i el tercer, en el supòsit de que no es formessin reclamacions o al·legacions, publicar el butlletí oficial de la província, els acords a la base definitius i el text íntegre de la modificació aprovada, la qual entrarà en vigor a l'1 de març de 2019. Entraria en vigor quan es fes la publicació. Podria ser abans de l'1 de març.
Bé, doncs, de fet, sí.
No, però... Val.
Perdona, Joan, que m'he adelantat, no sabia ara el protocol. Molt ràpidament, perquè també això és que ja ho he comentat amb el pressupost, perquè venia, és un del principal ingrés que em dèiem a nivell positiu de l'IBI. Doncs passem al tipus de gravamen, la proposta és passar el tipus impositiu del 0,78 al 0,76, com deia, per esmorteir bàsicament aquell 3% de pujada del valor cadastral que està previst, que si realment al final no és com acaba aquest 3%, haurem de córrer també a modificar-ho, ajustar-ho de nou, però que ho faríem i ja està. En qualsevol cas, amb les dades que tenim avui dia és aquestes i com comentava, al final la diferència en el rebut del contribuent és d'un 0,3% de pujada. Ja està, jo no afegiria res més si no hi ha alguna pregunta.
Bé, com que és una baixada d'impostos, tot i que ens...
Perdó, li dono la paraula.
Ah, bé.
Sí, no, no. Que tens el micro. Perdó.
Bé, senyor president. Com deia, ara m'ha trastornat, veu? Com deia, com que és una baixada d'impostos, nosaltres estarem d'acord, tot i que creiem que es queda una mica curt, però sí que volíem saber primer si ha arribat la notificació, que pel que veig que ha dit que és que no ha arribat la notificació, i des del nostre punt de vista creiem que és una aprovació a destemps, és a dir, no pertocaria, des del nostre punt de vista, ja que la disposició addicional 13a fa referència a, diu que la baixada del tipus s'amplia fins a l'1 de març en l'exercici en què s'apliqui el corresponent coeficient. A dia d'avui encara no se'ns ha aplicat coeficient. Per tant, des del nostre punt de vista hi votarem a favor, però creiem que està feta a destemps.
Si puc contestar? Sí. Doncs, no entenc el d'allò, perquè realment nosaltres podem modificar tantes vegades com vulguem aquesta situació durant l'any. Una altra cosa és el termini màxim que tenim, que és fins al 30 de març l'any que ve i tal. Nosaltres ara fem aquesta baixada d'impostos i després, si veiem que finalment la previsió que ens han donat del 3% de la pujada cadastral és una altra, ajustarem perquè al final el rebut sigui el mateix pel contribuent i esmortir més si cal o el que sigui. Això és el compromís. Avancem la feina per no tenir també que anar com l'any passat a correcuita els primers dies de l'any, perquè van apurar el termini a final d'any per publicar l'increment i després vam tenir que anar corrent. Com que ja ens han fet una previsió aquest any, hem volgut fer-ho amb temps, que no costa res, si després ho canvien, doncs tornar-ho a fer.
No, o sigui, la percepció nostra no va encaminada en això, sinó que va encaminada en el fet de que si no es produeix aquest increment, l'aprovació d'ara ja va tard perquè no entraria en vigor a l'1 de gener. És a dir, si no hi ha increment, si no se'ns notifica un increment, no hi ha el marge fins a l'1 de març, sinó que és a l'1 de gener.
Però sí que se'ns ha dit que hi haurà una revisió cadastral i han fet una previsió, hi haurà un ajust, el que no serà és zero. I si... Però bueno, ara mateix és això. D'acord, doncs ho deixaria aquí.
Bé, passem a la votació.
A favor.
A favor.
Favorable.
Doncs, per unanimitat. Vist que en el punt 4 no hi ha res a tractar, passem al punt 5, urbanisme. Aprovació del compromís de donar continuïtat als treballs de completar el POM de Caldes d'Estrac. Dono la paraula.
Llegeixo l'acord que es proposa, és aprovar prendre el compromís de, un cop acabat l'abans de POM de la Caldes d'Estrac, donar continuïtat als treballs de completar el POM de Caldes d'Estrac. Segons, comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, Servei i el Servei d'Urbanisme.
Informem avui amb l'acte del ple que hem rebut una ajuda de 20.000 euros de la Diputació de Barcelona per començar l'abans de POUM, amb el qual, com ja sabeu, tenim un despatx d'urbanisme que ens ha anat solucionant els diferents espais més enrevessats administrativament que teníem. Tot això ho canalitzarem a través de l'avanç de POUM. Tota aquesta feina la podrem vincular amb aquest avanç de POUM. El que informem i el que demanem és el compromís de tot el plenari per anar allargant, anar continuant amb aquest tema després de l'avanç de POUM, que vingui un POUM nou on pugui donar solució a tota la problemàtica urbanística del poble i saber cap a on canalitzem i dirigim la política urbanística d'aquest poble i quin creixement, quin tipus de comunicació, de mobilitat, de tots els diferents paràmetres que pot moure un POUM, ens donarà solucions en el present i en el futur.
Té la paraula.
Gràcies. Bé, nosaltres demanaríem que aquest punt és així el segon sobre la taula, ja que en la comissió informativa, ja que el regidor d'Urbanisme no hi era, se'ns va dir que se'ns faria arribar tot un seguit de documentació que vàrem demanar complementària per saber exactament de què anava, ja que el que tenim al damunt és tan sols aquest document que diu l'escuet que s'ha explicat ara. Vam demanar documentació complementària que se'ns va dir que se'ns faria arribar, que se'ns donarien explicacions exactes del que s'estava demanant, què s'havia transmès, quines feines es tenien que realitzar i quines feines no s'haurien de realitzar d'aquelles que ja s'havien fet en el primer abans de POUM, que ja havien fet l'anterior equip de govern, que va haver-hi exposició pública, va haver-hi participació ciutadana, es havia inclús encarregat un estudi de mobilitat subvencionat també per la Diputació de Barcelona i alguns dels regidors presents i membres del públic van participar en tots aquests esdeveniments i que s'ha previst entregar-lo a l'abril. Per tant, abans de comprometre'ns a veure què ens hem de comprometre, a què consisteix i malmetre recursos públics per fer dues vegades el mateix, volem saber si forma part d'un component d'aquest abans pla, si s'aprofita el que tenim, és a dir, volem saber què estem demanant. I això no se'ns ha pogut explicar, no se'ns ha entregat la documentació que se'ns va dir que ens faria arribar i per tant demanaríem unes explicacions concretes en una reunió, òbviament, amb qui correspongui i fins i tot se'ns va dir que l'arquitecte director es reuniria amb nosaltres i se'ns demanaria i per tant no va ser així. L'alcaldessa ho ha repetit en diverses ocasions, encara estem esperant aquesta reunió que hem demanat. Per tant, demanaríem que si es vol consens s'informi correctament i per tant ho deixéssim al damunt de la taula.
Bé, nosaltres no retirarem el punt de l'ordre del dia perquè crec que l'explicació que hem fet és suficient. No sabia absolutament res de la documentació. Si ens diu la documentació que se li demana, que se'ns demana, nosaltres li farem arribar. El pla de mobilitat s'adaptarà al pla de mobilitat que està aprovat o que ens enviarà la Diputació de Barcelona. Aprofitarem tot allò que es pugui aprofitar per a l'abans de POUM. Totes les preguntes que pugui tenir sobre aquest abans de POUM jo li contesto ara mateix, però no, nosaltres no retrasarem això per dintre de dos mesos perquè creiem que el consens se fa treballant i no se fa perquè jo tinc més documentació, perquè jo ara li envio documentació, després li envio, després no li envio, després me l'ha enviat, després vull una fotocòpia. I vostè va a l'Ajuntament, agafa el TAC i demana les fotocòpies del que vol, dels expedients que vol. I això ho va fer aquesta setmana. Per tant, no ens pot dir no aprovo aquest punt perquè no tinc documentació. Si vol entrar en consens, entrem en consens. Si no vol entrar en consens, no entrem en consens. De l'abans de POUM no hi ha res escrit. Això és una subvenció que hem rebut, li estic dient quina informació nosaltres adaptarem per aquest POUM i recollirem la feina que s'ha anat treballant aquests dos anys per aquest abans de POUM. Si vostè vol consens, comencem en confiança i això vol dir donar confiança i comencem a treballar. Només se'ns ha presentat el despatx director d'aquest abans de POUM i a partir d'aquí podem treballar. Si vostè diposita confiança, diposita confiança. Si no diposita confiança, aquest equip ho pot tirar endavant. Reunions amb l'arquitecte, amb l'equip director, participació ciutadana, tot això hi haurà igual. La participació ciutadana, que jo recordi, em sembla que va ser una subvenció de la Diputació. Per tant, hem de parlar amb la Diputació de Barcelona per si torna a haver una altra vegada participació ciutadana, que nosaltres creiem que sí que és important que torni a haver una altra vegada participació ciutadana, però hem de saber com moure aquesta subvenció. Per tant, estem treballant tots aquests temes de l'abans de POUM, però estem arrencant la maquinària. I l'únic que es demana és que vostè sigui coneixedor d'això en un ple, que hi hagi un compromís que aquest abans de POUM acabi amb un POUM. I miri, li diré molt clarament, El més fàcil per mi seria baixar la carpeta de l'abans de PON que vostès van treballar i ensenyar-ho a la ciutadania i vegin el que havia. Això seria el més fàcil per mi, però no ho faré. La veritat és que no trauré aquella documentació perquè prefereixo arribar a un POM amb el qual hi hagin els grups polítics que hi hagin, arribem a una unitat de vot. I prefereixo i prioritzo el fet d'arribar a un POM amb unanimitat i que no hi hagin, per almenys dintre de l'ambient polític o dintre dels partits polítics, que no hi hagi discrepància amb temes tan delicats com aquests, que no si jo ara trec la carpeta de l'abans de POM, de la participació ciutadana, de quin sentit tenia la participació ciutadana, quin objectiu. Per tant, no entrarem en aquest joc. Se li demana, vostè diu que no, nosaltres el punt el mantindrem, l'informarem de tot igualment, li concretarem una reunió amb l'arquitecte, amb l'equip del despatx que ens ha donat la Diputació de Barcelona i ja està, no li puc dir res més.
Creiem que aquí se'ns vulneren els drets de consulta dels expedients que es porten a un plenari i, per tant, dels regidors que prenen part en un òrgan col·legiat. Se'ns va demanar aquesta documentació. Si vostè no té constància del que varen demanar, les comissions informatives són per alguna cosa, per informar dels temes que van a plenari i són prou seriosos com per prendre'ls amb seriositat. Vostè ens demana confiança. Miri, la mateixa confiança que vàrem tenir quan vam estar redactant l'abans de pla. Es va reunir l'equip de govern amb l'oposició, vostè hi era, i el senyor president de la mesa també hi era, i es va acordar que governés qui governés, allò continuava endavant amb consens. El primer que va fer vostè va ser deixar-ho damunt de la taula i esperar 3 anys, i ara que arriben eleccions tornem a treure el tema. Aquesta és la confiança? Si no troben papers o no troben documentació dels redactors que es va pagar a l'Ajuntament, jo els que reclamo és que es interposi una demanda a qui sigui perquè els hi porti. Val? Perquè si hi havia documentació ha d'estar a l'Ajuntament i si no la troben els redactors l'han de tenir perquè van cobrar per això. L'abans de pla estava a punt d'arribar i ens consta que van tindre reunions amb els redactors i amb l'advocat en aquell moment, el senyor Milà, i els hi van donar la documentació. Si no la tenen i s'ha perdut, doncs perquè va quedar encriptat quan va entrar el virus, mil coses, és igual, tornin-la a demanar, sisplau. I es va fer participació ciutadana una vegada, que cal tornar-la a fer, encantats de la vida, però el que no es pot és canvi de govern, totes les escombraries i tornem a començar. Aquesta és la confiança. La confiança passa primer per ser generosos en quant a mostrar la documentació, i això no ho han fet. Si vostè vol continuar, em sembla molt bé, però nosaltres impugnarem aquest punt perquè no se'ns vulnera els nostres drets fonamentals com a regidors que formem part d'un òrgan col·legiat al qual hem de prendre decisions. No? I això en la comissió informativa no se'ns va donar, se'ns va dir que se'ns facilitaria. Si ens haguessin dit no, vingui demà a buscar-ho, doncs venguéssim anar demà a buscar-ho.
S'ha trobat és independent encriptat.
És això. Si hi ha algun altre problema, escolti, no cal esperar-nos 2 mesos. Ho fem en 15 dies si vostè vol, però volem la documentació, volem saber què estem votant. Aquí ens demana un compromís pel març del 2020, el primer trimestre del 2020. Home, penso que el consens potser s'ho val.
Li torno a repetir, vostè va a l'Ajuntament, va directament al TAC, va directament a qualsevol administrativa, demana la còpia de l'expedient que vol, al moment que vol. Això, comparat amb vostè, és comparar un Ferrari amb un 600. Amb vostè s'havia de demanar dia, hora, minut, no hi havia fotocòpies, no hi havia res. Però ja li dic, jo no vull entrar en això perquè l'abans de POM i el POM el trobo tan important políticament i tan important pel desenvolupament urbanístic i econòmic d'aquest poble que jo crec que bé, miri, vostè va aconseguir de l'oposició el que nosaltres no hem aconseguit. L'oposició en aquell moment li va donar suport a un abans de POM. Sí, li vam donar suport. No. Vostè mateix ho ha dit, que l'oposició va dir que es comprometia a seguir amb el POM. Però aquí vostè no. Vostè no arriba a aquest nivell de compromís. Pues no hi ha cap problema. Nosaltres seguirem els passos ferms i el convidarem a ensenyar-li els expedients i tot això, no hi haurà cap problema. I esperem que participi i que pugui aportar el que tingui que aportar. un dia ja li vaig comentar i espero que com les respostes anteriors no ho hagi de repetir gaires vegades més. La diferència entre l'oposició i el govern és molt clara. El govern té tota la documentació sobre la taula, té totes les reunions amb tothom sobre la taula. Hem parlat amb l'arquitecte de Girona que vostè va fer el POU. Vam parlar amb l'arquitecte que havia aquí, que cobrava des de l'Ajuntament i cobrava des de l'empresa pública. Tenia dos sous. També vam parlar amb ell i li vam demanar tota la informació i ens van donar tota la informació. Ja li he dit, si el més fàcil per mi, el més fàcil per mi és el que van cobrar i la feina que van fer i ensenyar-la públicament. Això era el més fàcil per mi. Vol que ho fem? Ho fem. I traiem el treball que heu de fer, vol que ho fem? Pues no hi haurà cap problema, ho traurem, si no hi haurà cap problema. No hi haurà cap problema, a partir d'ara farem propaganda d'això.
Bé, jo crec que haurem d'anar...
Si em permet una rèplica, miri, escolti'm, si vostè venia a buscar documentació, el problema és que no apareixia mai per l'Ajuntament, però això és una altra cosa. El consens el vam obtenir a base de reunions amb vostès, convocant-los nosaltres a vostès, ensenyant-los tota la documentació. Així es aconsegueix el consens. Vostè no pot pretendre tindre el consens vinguent aquí en el ple exigint que votem de seguida, voteu això o no hi ha consens. Això no es fa així. Val? Per tant, seguim amb la nostra petició, que demanem que es deixi al damunt de la taula i si volen convoquin un ple a primers de gener, i ens convoquen amb tota la documentació i a partir d'aquí tindran el consens, però el consens no es pot exigir, el consens es treballa i si teníem el consens és perquè vam treballar-lo. Quantes vegades ens ha cridat vostès per explicar-nos res? Ni una. Gràcies.
Senyor Arnó, jo crec que ho deixem aquí. Portarem a l'aprovació aquest punt del dia, entenent que, com hem dit, és un compromís, que tota la informació que se li tingui que donar se li donarà, però que, repeteixo, és un compromís. Per tant, ho passem a aprovació. Vots a favor?
A favor.
A favor.
En contra.
En 5.
Queda aprovat.
Queda aprovat per 5. Sí, 5 vots d'Esquerra i PSC a favor i 3 del PDeCAT en contra. Bé, seguim amb el següent ordre del dia. Aprovació del Pla Civil de Protecció d'UPROCIM. El pla de DUPROCIM, que vol dir Document Únic de Protecció Civil Municipal.
L'acord que es proposa és, primer, aprovar el Pla Civil de Protecció Municipal DUPROCIM de Caldes d'Estrac. El punt segon és notificar l'acord d'aprovació definitiva a l'àrea d'urbanisme. Tanmateix, el ple decidirà que ja que es consideri més aviat.
Bé, en aquest cas, a diferència del regidor d'Urbanisme, el regidor de Serveis doncs ens ha donat tota la informació, ens ha facilitat totes les preguntes que li vam demanar, fins i tot les modificacions que havien d'introduir-se, i per tant, després de les explicacions i després d'haver-lo rebut en temps i forma, perquè ja el tenim des de feia temps, el nostre vot serà favorable.
Doncs passem a la votació.
A favor.
Senyor Miquel.
A favor.
A favor.
Doncs es vota per unanimitat. El següent ordre, el número 7 de Joventut, Esports, Cultura i Ensenyament. El punt 7.1, aprovació de la modificació dels estatuts del Consell Escolar Municipal. Té la paraula el senyor secretari.
La modificació que es proposa és de l'article 9, que queda redactat de la forma següent. Per imperatiu de la llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació de Catalunya, correspon a l'administració educativa de l'àmbit territorial en què està inclòs el municipi de Caldes d'Estrac el prestar el suport tècnic necessari perquè el Consell Comarcal i que el Consell Escolar pugui desenvolupar les funcions establertes en aquest reglament. L'acord que es proposa és aprovar la modificació dels estatuts del Consell Escolar Municipal de Caldes d'Estrac d'acord amb l'aprovat per unanimitat dels membres del mateix en data 13 de novembre de 2018. Segon, dur a terme els tràmits oportuns per a la seva aprovació definitiva. Tercer, comunicar aquest acord als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Té la paraula la senyora Laura.
Bueno, res, el que diu la secretària és que no fa falta dir gaire cosa més. Són aquests punts que vam estar parlant a la comissió informativa que estaven malament, que s'havien de modificar. En algun punt hi havia una modificació de llei, que és el que ha llegit la secretària, i res més a dir.
Per la nostra banda, com bé ja vàrem manifestar el Consell Escolar i estem d'acord, vàrem votar a favor, el que sí que demanaria és que vàrem comentat en el Consell Escolar com a comissió que es tingués en compte que l'últim Consell Escolar Municipal que es va celebrar aquestes esmenes ja s'havien produït. El tècnic en el seu moment ens va comentar que com que havia estat encriptat, no tenien l'acte, no podien corroborar-ho. Insistim en que estaria bé que ja que en aquell moment hi havia uns altres membres del Consell Escolar Municipal i ja es va votar que quedés també com a mínim reflectit que una de les esmenes ja venia d'un altre consell escolar. La pregunta és si ho havien pogut contrastar amb el tècnic de si tenien la informació per poder-ho esmenar.
A mi en David no m'ha comentat, el tècnic no m'ha comentat res sobre aquest tema, no, però bueno, puc tornar a preguntar, però bueno, en qualsevol cas no crec que afecti, no, la votació del punt.
No, ja he dit que la votació és favorable, és més que res que doncs creiem que és tenir en compte una feina.
Vale, no, en qualsevol cas es farà la consulta i ja jo mateixa o el tècnic ja li contestarem per escrit.
Perfecte, gràcies.
Bé, doncs passem a la votació.
A favor.
A favor.
A favor.
Doncs per unanimitat. Bé, ara passem a la votació de dos punts d'urgència que tenim del jutge de pau i d'una moció entrada d'Esquerra Republicana. Anem a votar primer l'urgència del jutge de pau.
A favor.
A favor.
Si teniu el dictamen, sisplau. El dictamen.
Perdó.
Espera, la pàgina.
Va ser l'últim. És només el titular, oi? El titular.
Hòstia.
Encara n'hi ha d'haver
el titular.
Què? Pregunta? Que no sé què dir.
El titular,
sí. Sí, llavors. Bé, urgència, sí. Passaré a llegir llavors la proposta. Proposar a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a persona idònia el senyor Antonio Martínez Martínez per tal que es procedeixi al seu nomenament com a jutge de pau titular de Caldes d'Estrac. Segon, comunicar la present resolució a l'interessat i a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia els efectes oportuns, tot detallant el quòrum i resultat de la votació. La referència al quòrum és com vostès saben que aquesta votació requereix majoria absoluta.
Doncs passem a la votació.
A favor.
A favor.
A favor.
Doncs es vota per unanimitat.
Ara anem a la moció, espera't. Un momento. Tienes tú la moción, ¿no? Pero no la tengo aquí porque es... no sé, normalment sí.
Bé, ara el següent punt és una moció d'Esquerra Republicana, s'ha de votar l'urgència.
En contra.
A favor.
En contra.
No,
la urgència. La urgència a favor. Vale, en contra.
Mira, dos en, o sigui, s'aprova la dos en contra del PSC i la resta és sis a favor. O sigui que l'urgència s'aprova.
Està liant. Passem.
I l'explico.
Bueno, sí. Doncs passem a donar-li la paraula a la Laura perquè llegeixi la moció.
Gràcies. Aquesta moció bueno, es va parlar amb el grup de PDeCAT de presentar-la conjunta. Al final, cadascú per les seves raons, la presentem només a Esquerra i procedeixo a llegir-la. Moció per la col·locació d'una placa commemorativa de l'1 d'octubre del 2017 a proposta de l'ANC Caldes d'Estrac. L'1 d'octubre va ser, sens dubte, un dia per recordar en molts sentits. Tots els catalans amb dret a vot van ser cridats pel Parlament de Catalunya a fer un referèndum per decidir el respecte de la independència de Catalunya. Aquell dia, una majoria de catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. La celebració del referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat de Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya va resistir tots els mecanismes de repressió de l'Estat que intentaven impedir-ho. La campanya de la vergonya, que va suposar la vulneració dels drets fonamentats i l'arribada de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per intervenir mitjans de comunicació, impremtes i conselleries de la Generalitat de Catalunya, ens va fer recordar èpoques passades. Però el pitjor estava per arribar. L'Estat, frustrat en veure que els col·legis electorals es van constituir correctament amb urnes i paperetes, van reaccionar de forma violenta i amb un ús de la força desproporcionat. Els responsables del govern de l'Estat van considerar que el referèndum s'havia d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa. Per aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. D'aquesta manera, al matí del dia 1 d'octubre, policies nacionals totalment equipats amb material antiavalots i pilotes de gomes prohibides a Catalunya van entrar a diferents punts de votació amb l'objectiu de retirar les urnes. Les imatges tan lamentables que s'han pogut anar veient de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i que han fet la volta al món són absolutament execrables i demostren la impotència de l'Estat envers la celebració del referèndum, una violència que no oblidarem. La ciutadania, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir continuar mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués pogués dipositar el seu vot a les urnes. A Caldes, tot i no patir la violència física, també va patir, com a la resta de col·legis electorals, la pressió psicològica, el neguit i la por. I ens vam mantenir ferms defensant el nostre col·legi electoral pel que pogués passar. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació de la voluntat democràtica. Passats aquests fets, s'ha posat sobre la taula del govern espanyol la necessitat de seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La resposta ha estat l'empresonament i l'exili del govern i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Mitjançant l'aplicació d'aquest article, l'autogovern de Catalunya ha estat esborrat i el govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un govern no votat pel poble català. Considerem que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i que no pot ni ha de caure en l'oblit. I per això el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Caldes, a proposta de l'escrit mitjançant instància de l'ANC, instància de data 5 d'octubre de 2018, registre d'entrada 3994/2018 d'aquest Ajuntament, la senyora Mercè Artigas Tarragona, com a representant de l'Assemblea Nacional Catalana de Caldes d'Estrac, proposa la col·locació d'una placa commemorativa dels esdeveniments del passat 1 d'octubre de 2017 amb motiu de la celebració a la sala cultural de l'edifici consistorial com a col·legi electoral del referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. Es proposa al ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac l'adopció dels següents acords. Primer, autoritzar la senyora Mercè Artigas Tarragona com a representant de l'Assemblea Nacional Catalana de Caldes d'Estrac per tal que, prèvia autorització dels serveis tècnics municipals, procedeixi a la col·locació d'una placa de dimensions de 38 per 15 centímetres de matèria plàstica fina 5 mil·límetres amb inscripció 1 d'octubre 2017. Aquí vam votar, aquí vam guanyar. Segon, notificar el present acord a l'interessada com a representant de l'Assemblea Nacional Catalana de Caldes d'Estrac. Grup Municipal d'Esquerra Republicana, 18 de desembre del 2018.
Bé, passarem a la...
Sí. Que...
Bueno, vale. Bé, no és conjunta, perquè com ja vam advertir, a banda de tot el relat en el qual evidentment estem d'acord, perquè nosaltres també estàvem aquí, i fins i tot doncs, durant tot el dia vam viure les tensions a mesura que estaven sentint les notícies, alguns amb ganes de, doncs, de resistir, altres més atemorits, doncs vàrem estar presents i vàrem conviure aquell 1 d'octubre. Alguns tenim amics a la presó per aquells motius i és obvi que el nostre vot serà favorable. Però el que sí que està clar és que ja vam comentar que, insisteixo, a banda del relat que es pugui realitzar, això és més una autorització administrativa que no pas una moció, ja que una moció en si comporta doncs, propostes d'acord i va encaminada doncs, a prendre decisions no que no corresponen a autoritzacions d'aquestes característiques. Tot i així s'ha volgut transmetre com a moció perquè quedi constància en el plenari, òbviament, per tant hi estem d'acord, insisteixo, tot i que el vot nostre serà individualitzat, però és una autorització administrativa ja que es fa en un recinte municipal. Gràcies.
Bé, el nostre vot serà contrari. Creiem primer de tot que no hi ha res que justifiqui l'urgència d'aquesta moció. Nosaltres som un partit polític molt transversal i pensem que l'espai públic ha de ser de tothom i estem parlant d'una sala que és espai electoral i per tant tornarem a tenir problemes quan vinguin les eleccions de traurem el cartell, no traurem el cartell, cosa que passarà dins de la campanya electoral i s'aprofitarà políticament per això. Una de les coses que més m'agrada de l'ANC d'aquest poble és que ells munten la seva estructura el dissabte al matí per reclamar el que hagin de reclamar, recullen i se'n van a casa, cosa que en altres pobles està molt ple de llaços i de coses que jo no estic d'acord amb tot això, perquè penso que l'espai públic ha de ser un espai de tots. Aquesta sala és una sala cultural de tots i no sé, m'agradaria saber si podríem posar també una placa del Quim Arnó va guanyar les eleccions de tal dia, el Joan Rangel va guanyar les eleccions de tal dia, o si podríem fer segons quins tipus de segons quins tipus de plaques i que les pagués l'Ajuntament perquè també van guanyar eleccions municipals o perquè van haver festes democràtiques complertes. Crec que la situació política de l'1 d'octubre fins avui ha canviat totalment. Hi ha un nou govern a la Generalitat, hi ha un nou govern a l'Estat. Des de l'Estat espanyol nosaltres som conscients que Pedro Sánchez està obrint la mà del diàleg i per tant jo crec que aquest tipus d'emocions no sumen a que el govern d'Espanya i el govern de Catalunya puguin dialogar. Per tant, el nostre vot serà contrari.
Permeteu que com a president faci una advertència. La informació jurídica ens ha dit que no es podia tirar endavant aquesta moció. Malgrat tot, democràticament votarem tots els grups el que cada grup cregui oportú, però haig d'advertir que el tema jurídic està sobre la taula. Dono la paraula a la Laura.
Gràcies. Primer de tot, la placa aquesta no la paga l'Ajuntament, això només volia que quedés constància, i després comentar que, bueno, que jurídicament sí, bueno, pot portar problemes a l'hora de, perquè és un col·legi electoral, i justament per això, quan siguin eleccions, doncs es retirarà la placa i continuarà sent un col·legi electoral neutre i després es tornarà a posar. Agrair als companys que votaran a favor del PDeCAT la seva votació i agrair a l'ANC la iniciativa que nosaltres l'hem presentat com a Esquerra, però que és una proposta de l'ANC de Caldes d'Estrac.
Bé, doncs passem a la votació.
En contra.
A favor.
En contra.
A favor.
A favor.
Pues 5 3 3 d'Esquerra
3 i 2, 5, 5 a favor.
Un del PDeCAT.
Des d'Esquerra, 2 del PDeCAT.
No, un no? Del PDeCAT, ai, dos a favor del PDeCAT.
Sí, no?
A favor. I un en contra.
Sí. I ara estem a nos, que és PSC, 2. Sí.
2
i un del PDeCAT. Advertir que les mocions tenen, són declaracions d'intencions i que veiem la pràctica de l'execució pràctica d'aquest acord ha de fer-se previ examen de que no entra en col·lisió amb la normativa electoral, inclús en el cas de que es consideri placa temporal de Quita i Pont.
Bé, ara ja passem a precs i preguntes.
Bé, tenim unes preguntes, no farem de noves, però tenim preguntes pendents que ens agradaria que ens, no sé si tenen intenció de respondre, se'ns va dir que se'ns respondrien.
No, jo em comprometo que li enviaré la resposta.
Molt bé. I després hi havia la de? Ah, sí, la subvenció de la Diputació, en el qual, de la Diputació, no, la subvenció del PUOS, en el qual es va renunciar. Ja veig que no es llegeixen les actes, eh? Bé, en tot cas, demanaria, ja que no, és a dir, com que no s'ha respost la pregunta de l'anterior ple, demanaria que la resposta fos prescrit abans del proper ple.
Sí.
Sí? Gràcies.
Puc preguntar? Puc preguntar?
Sí, dona.
Inflables i tema del PUOS,
sí.
I què més?
No, ja està. Eren dues preguntes que consten en l'acte. Bé.
Ara passem al prec i preguntes del públic.
Bueno, bona nit. És una pregunta sobre l'IBI.
Sí.
Quins criteris feu servir per posar les dates de cobrament de l'IBI? Perquè aquest any heu cobrat. Un segon. El maig, el juny, el setembre i el novembre. Si són quatre rebuts, el lògic seria que fos cada trimestre, no? Crec. Llavors m'agradaria saber quins criteris feu servir. Gràcies.
El tema és que tenim la gestió delegada de la recaptació. És la Diputació de Barcelona que ens proposa un calendari que ells ho posen en funció de dividir per poder-ho fraccionar, i hem de pensar, ells normalment el mes de novembre comencen a tancar exercici. Per resumir, poc joc tenim perquè tenim la gestió delegada. També ens agradaria que no ens coincidissi a vegades amb altres impostos o que n'és tan... però poc tenim a fer perquè tenim la gestió delegada. No es deixen, no. Cada vegada menys.
En qualsevol cas, disculpi, si em permeten afegir, puc liberar-la. Si té alguna... La seva proposta entenc que és dividir entre quatre i fer-lo trimestralment, no? Bueno, perdó.
A l'abril, no?
Val.
Quan fas quatre punts és el gener, el juliol i el juliol.
Val. Jo ara mateix desconec els motius exactes, efectivament li tornaré la paraula, però nosaltres farem les gestions a partir de demà per preguntar quin és el motiu i veure si hi ha algun marge de maniobra per adequar-se més a les necessitats que s'entenen, que quedés més espaiat, però ho mirarem. Li torno la paraula.
A veure, pel que fa al mes de gener, estem parlant de tributs periòdics de padró i l'explicació que ens donen, i per no ens deixen moure tampoc molt, tampoc amb els vehicles, és que al gener, per exemple, en el cas dels vehicles, que és el primer impost que es comença a pagar, els padrons encara no estan depurats. Què vull dir? Les altes i baixes de padró no estan introduïdes. Cada any s'ha de depurar el que es diu el padró per tenir en compte els moviments que hi ha hagut en un determinat padró. El moment de tall és a 1 de gener. A 1 de gener aquella persona que és titular, en el cas de l'IBI, o a 1 de gener que és titular del vehicle, després vehicles té més possibilitat d'adaptació perquè es pot liquidar per trimestres i hi ha baixes. Però vamos, per resumir i per claredat, el tema és que hi ha la gestió cobratòria implica una feina prèvia que és la redacció d'aquest padró que determina qui ha de pagar i què s'ha de pagar. Això és un treball previ al cobrament i a 1 de gener no està enllestit.
Ja, però no s'han... El que jo crec és que dos rebuts seguits pues no s'haurien de pagar, s'haurien d'esperar una mica. Crec, eh?
Però sí, també no... Sí, prenc nota, com li deia, per veure si hi ha algun marge de maniobra, si hi ha hagut algun problema puntual que s'hagin ajuntat especialment aquests dos rebuts aquest any respecte als anteriors. Veurem què podem fer perquè entenc la seva inquietud i lògicament doncs...
Val, gràcies. És que ara no recordo perquè no tinc aquí lo de les escombreries, però em sembla recordar que estan tots molt seguits. I escombreries estan en un 4 o 5 mesos. Vull dir, crec que no és raonable.
Sí, bueno,
gràcies.
Ho revisarem.
Ja, ho revisarem i ho mirarem i ja li direm alguna cosa.
Gràcies.
Alguna pregunta més?
No, no. Sí, no perquè és molt tard. Però...
Encara no són les 12.
No, tres coses. Una, s'haurien de fer plens més sovint per evitar això, que la gent se'n va i que ja no és hora de fer preguntes. Dues, pel que fa a la placa, no és cap propaganda de res, és un recordatori, una memòria del que va ser. Hi ha hagut llocs on diu aquest edifici el va inaugurar tal president de la Generalitat. No és cap propaganda per la persona ni el seu partit, o simplement a baix que diu, quan era l'alcalde, no sé si encara ho diu, Joaquim Arnó es va inaugurar el local de la policia. Això és propaganda pel senyor Arnó o és propaganda? No ho entenc, com podeu pensar que una placa que recordi que es va votar en aquesta sala un fet excepcional pot ser propaganda? Res més, només dic això. La tercera cosa, i acabo, he fet algunes reflexions a la bústia ciutadana, que anant pel regidor senyor González, ja no dic res més, però heu parlat d'enllumenat públic i pregunto, per què tots els llums que substitueixen ara són blancs i enlluernen els conductors, quan aquest llum ataronjat és un llum molt respectuós per la vista de la gent? Jo no condueixo perquè ja no puc ara, però molts conductors s'han fixat que cada vegada que substitueix les bombetes de l'enllumenat públic són blanques i molt, molt desagradables. Res més. Que són més barates, que són LEDs, no ho sé, però podrien ser, seguint el model, que és prou agradable un cop que el vam acceptar al conjunt del poble. I res més.
En dues coses per contestar-te les plaques i tot això. Jo crec que com a societat, com a poble, hem de buscar el mínim comú entre tots i per tant comprenc perfectament que vulguis una placa, comprenc perfectament el món independentista, comprenc perfectament tot, però com s'ha dit, quan vinguin les eleccions s'haurà de treure, perquè no serà una sala, no és una placa de tot el poble, és una placa de part. No, escolta'm, tu penses el teu, escolta'm, no, jo no t'he tallat, eh? Tu penses el que tu penses, jo penso el que jo penso, jo crec que amb espais públics, i jo ho he dit abans, eh? Jo crec que és lloable la ANC d'aquest poble que munta, desmunta i se'n va a casa i no deixa tot posat com passa en altres pobles. I ho he dit lloable, totalment lloable. Però crec que una placa aquí, personalment, i ja no te parlo del meu partit, personalment crec que no toca, no m'agrada tampoc, i ho seré molt clar, i ho sap l'equip de govern, tampoc m'agrada una estelada aquí sobre, ni m'agrada una pancarta política al balcó de l'Ajuntament, no m'agrada, m'agrada una façana d'Ajuntament neta per tots els veïns i veïnes de poble, que tothom s'hi trobi a gust, és el que a mi m'agrada, i per això he defensat el vot a la moció. No busquis res, puc estar més a favor o menys a favor del diàleg, a favor de moltíssimes coses. Inclús tinc amics independentistes que tampoc els agrada, perquè troben que l'espai públic és un espai per tothom. I trobo que demà hi haurà una festa aquí de crios petits que no tenen per què estar vinculats en si l'1 d'octubre va haver aquí una votació o no va haver una votació. És el mateix que t'he dit. Podrem posar una pancarta, i ja no parlo de Joan Rangel va guanyar les eleccions, parlo de Quim Arnó va guanyar les eleccions, o de van fer una festa del no sé què del dia. Jo crec que al final estaria tot ple de plaques de part. I per tant, a l'espai públic, per mi, políticament, amb valors, crec que és un espai de tothom i que s'ha de respectar tothom. A mi, quan vau embolicar els arbres de plàstic groc, no estava d'acord.
I a més, els plàstics
significaran... Sí, però... Però si, per exemple, et posen el plàstic groc i enviem a l'abril... No, però que jo... No, però que vull dir que aquest espai. El segon tema de les llums blanques. El tema de les llums blanques s'han posat en llocs on realment quedava molt fosc. I per temes de seguretat, hi ha gent que se'ns ha queixat pel carrer de la sortida de l'estació i aleshores se'ns ha queixat molt de molta foscor. Al carrer Santa Teresa, em sembla que és, quedaven les faroles a l'altra banda de la vorera i per tant, per il·luminar fins a l'altra banda no donàvem aquesta llum groga i s'ha posat tot aquell tros amb llum blanca. Tot el que és el centre del poble, tot el que és el camí real, tot el que és la riera i tot això, mantindrem la llum groga. Sé que hi ha una llum a la caixa, sé que hi ha una llum a segons quins llocs, perquè anàvem fent proves a veure com il·luminava i deixava d'il·luminar aquest tipus de faran, perquè són proves. Però sí que el que s'ha fet ha sigut més per queixes rebudes de seguretat.
Toca a mi. Hola, bona nit. Una pregunta molt, molt simple, eh? Hola. M'ha sorprès que s'hagi aprovat el Duprocim. Eh que sí? Algú pot explicar què és? És que, de cop i volta, ho heu dit, el PDeCAT ha explicat la seva posició, ells, vosaltres, però ningú ha dit què és això. Sí, no, el títol és, pel que he sentit, no sé què, de plans de protecció civil. Em sembla un tema prou interessant com a mínim es diguin tres cosetes, de què va. Ei, que és molt tard i ara no toca, no ho sé, eh? Però en parlem per là. Escolta, i sobre això dels llums, deixem afegir una cosa, que jo hi tinc una mica de relació professional amb aquest tema. El que jo tinc entès és que s'està col·locant uns tipus de fanals que són el doble de la intensitat que pertoca, i per això enlluerna. Per tant, és un tema de que es reguli bé la, diguem-ne, la intensitat i que no sigui tan intensa. Així, tan fàcil com això. Em sembla a mi, vaja, eh?
Albert, el que dèiem de Duprocim és el document únic de protecció civil municipal que estableix el marc orgànic de funcional previst en el municipi amb l'objecte de preservar els riscos de les persones, béns i donar resposta a les situacions d'emergència del municipi. Abans es feia per separat. Sí, sempre hi ha sigut, eh? No, això només involucra el que ha de fer l'Ajuntament en cas d'emergència, eh? I aleshores s'implica totes aquelles persones relacionades amb l'Ajuntament.
Una cosa només, les cintes adhesives volia dir, quan tu has dit alguna cosa dels... No, jo volia dir, les cintes adhesives estan encara als arbres, sisplau, això s'ha de treure, sí. Crec, eh? Sí.
transparents.
Sí.
Home,
sí,
no
és el sarro.
És molt fàcil de treure, però li ha de tallar la neteja, no costaria gaire, nosaltres no estaria massa.
Bé, si us sembla, acabem ja el ple d'avui i abans de que marxeu, permeteu-me que en nom de tot el consistori i en el meu propi us dongui que passeu unes bones festes i que gaudiu amb les vostres famílies. Bona nit i moltes gràcies. Gràcies.